Tot costa.
El Madrid ha resolt el combat Valverde-Tchouaméni amb una multa tan dura, 500.000 per barba, que s'ho pensaran molt abans de tornar a esbatussar-se. Dic jo, vaja. Això sí, sospito que desterrar els vicis del vestidor i sortir del clàssic de diumenge amb dignitat no serà tan fàcil.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest divendres 8 de maig de 2026, a 50 hores clavades pel clàssic de diumenge i, com sabreu, del que menys es parla és de la pilota. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que dos dies pel clàssic, aquest doble combat entre Tchouaméni i Valverde continua centrant l'actualitat, com bé has dit. El Madrid ha comunicat que ha sancionat els dos jugadors amb 500.000 d'euros de multa per cadascun. A més, tots dos, diu el Club Blanc, estan molt penedits de les seves accions i han demanat disculpes al club, als companys, al tècnic i als aficionats.
De seguida, la Ruth Vilans actualitza què ha passat en les últimes hores a Can Madrid, amb aquest comunicat com a últim esdeveniment. Escoltarem veus autoritzades del madridisme. Avui ha parlat Lluís Figo, de la trifulca al vestidor del Real Madrid, i hem quedat amb Alfredo Relaño, referència del periodisme esportiu madrileny, per veure el seu punt de vista de tot el que està passant, no només la trifulca Valverde-Tchouaméni, del que està passant al Madrid en les últimes setmanes.
Sembla increïble, mentrestant a Barcelona els jugadors del Barça s'entrenen, preparen el clàssic, però és que no són notícia aquesta
Madrid
setmana davant dels esdeveniments.
Entrenar-se també s'entrenen, el que passa que allarguen.
Allarguen una mica, sí, sí. Recordem que amb un empat i també amb una victòria, el Barça serà campió de Lliga diumenge en aquest clàssic. L'Espanyol, de la seva banda, visitarà demà un rival directe per la permanència, el Sevilla, que té 2 punts menys que els blanquiblaus, partit dramàtic per la permanència. Explicava avui Manolo que això és un play-off i que l'Espanyol va segon i del que es tracta, per tant, és de mantenir-se allà dalt en el que queda de competició.
I no li falta raó, els números diuen així, les sensacions potser diuen una altra cosa. Després el Sergi Andreu en resumirà la compareixença de l'entrenador de l'Espanyol i hem quedat amb Paco Flores, un exentrenador perico, per saber quina és la seva sensació, per tenir-ne una més que les que tenim nosaltres, que és que la cosa està complicada.
I no ens descuidem del Girona, que està també immers en aquesta lluita per la permanència. En el seu cas, juga dilluns, tanca la jornada al camp del Rayo, una jornada que obre aquesta nit a les 9 del vespre al Llevant o Sassuolo.
El Girona s'ho mirarà des de la barrera i tancarà la jornada. Faltarà veure si contra un Rayo de ressaca o contra un Rayo encoratjat encara més per la classificació per la final de la Conference League.
I tenim en joc, encara en futbol, la final de la Copa Catalunya Femenina entre l'AEM i l'Europa. Ara mateix guanya l'AEM per 3-1, és a punt d'acabar aquesta primera part. Cal dir que abans de començar el partit, les jugadores de l'AEM s'han assegut durant el primer minut per visibilitzar els retards en els pagaments que pateixen. Aquest partit el podeu veure per Esport 3.
La veritat és que, sigui masculí o femení, el futbol lleidatà està passant una època ben cardada a tots els nivells.
I en futbol internacional, el Bournemouth anglès ha anunciat que el madrileny de 21 anys, Àlex Jiménez, no formarà part de l'equip en els pròxims dies, després que hagin avui començat a circular converses privades seves amb una menor de 15 anys.
Embolic que agafa fort.
En ciclisme, la 6a etapa de la Vuelta a Espanya femenina no ha defraudat. Paula Blasi ha confirmat les seves opcions en una etapa guanyada per la neerlandesa Van der Breggen, que a més l'ha situat líder, però la d'Esplugues ha entrat segona a 9 segons. Ara també és segona de la General a 18 segons de Van der Breggen, a falta de l'etapa final de demà, en final a l'Angliru.
Fa uns dies vam parlar amb Paola Ramos, la joveníssima pilot de motos tarragonina que li diuen Super Pau, i la Paula Blasi va a camí de ser superpau amb 1 perquè ho està patant aquesta temporada a tots els nivells i encara falta veure com culmina demà aquesta participació a la Vuelta.
I també en ciclisme avui ha començat el Giro d'Itàlia, primera etapa amb victòria pel francès Paul Meunier. En bàsquet, avui pot quedar definida la Final Four de l'Eurolliga amb 2/4 partits en disputa aquest vespre. En joc ja des de cara a les 7 de la tarda els Alguiris Kaunas-Fenerbahçe i a 1/4 de 9 el Panathinaikos-València. Si els turcs i els grecs guanyen, es classifiquen per la Final Four d'Atenes, on ja hi són l'Olympiacos i el Madrid.
Serà un dels punts d'interès del 5è/4, la nostra secció de bàsquet, que ha estat convocada avui, entre altres coses, també per comentar el play-off de semifinals de la Lliga Femenina i altres qüestions d'actualitat.
També, de fet, recordeu que s'està disputant la Final Four de la Champions FIBA a Badalona. En aquesta Final Four ja tenim definida la final entre el Lietuvos Rytas lituà i la EK d'Atenes grec. La jugaran.
Que es van pentinar els dos representants espanyols, el Màlaga i el Tenerife.
I en hoquei i patins, avui comença la Final Four de la Champions femenina a Coimbra. El Vilassana s'enfronta al Fraga 10:45 de la nit per un lloc a la final. Abans es juga el Benfica-Gijón a partir de les 8. També a Coimbra, el Barça s'enfronta demà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina i va superar els quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga amb un doblet de Marc Grau.
De fet, el Barça és l'únic no portuguès dels semifinalistes perquè hi són les superpotències, el Benfica i el Porto, i també és el Barcelos, i el Barça, que es va carregar el quart portuguès, és l'únic no portuguès, insisteixo, d'aquesta semifinal.
Ah, hi ha molta activitat poliesportiva avui, també a la Lliga de Futbol Sala. Barça i Pozo de Múrcia juguen el lideratge de la fase regular a 2:45 al Palau Blaugrana. Tots dos estan empatats a 66 punts quan només queden 2 jornades. Recordem que, clar, de fet, si un dels dos guanya, pràcticament s'assegura l'avantatge de pista per totes les rondes del play-off.
I és un avantatge important de cara a garantir la classificació per la Champions, que el Barça fa 2 temporades que no disputa.
En handbol, el Granollers ha caigut eliminat als quarts de final de la Copa Femenina, en perdre per 29-26 contra el Gran Canària. El Granollers masculí rebrà el Conca a partir de les 7 en partit de Lliga Sobal. I acabo amb motor, el Gran Premi de França de MotoGP. Àlex Márquez ha acabat 4 la primera jornada d'entrenaments. Marc Márquez haurà de passar per la repesca per primera vegada aquesta temporada. Per cert, que es preveu que la pluja faci acte de presència dissabte i diumenge. I en una reunió virtual feta avui entre federatius, organitzadors i equips de Fórmula 1, s'ha decidit modificar l'equilibri de la potència dels monoplaces de cara a 2027.
Mai he estat un gran aficionat de la Fórmula 1, però ara ja ho han convertit en un espectacle per experts en física quàntica i la veritat és que és difícil de seguir. El Damià Aguilar ens ho intentarà explicar al tram final del Tot Costa i sobretot se centrarà en aquest Gran Premi de França. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres que té una pregunta per la nostra audiència.
Tal com ha anat la setmana al Madrid, com espereu que arribin al Clàssic, els jugadors del Madrid, òbviament? Descentrats o esperonats? Tal com ha anat la setmana, com espereu que arribin al Clàssic? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, l'última abans del Clàssic, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la companyia del Ferran Martínez. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Tot bé, ho saps, anar resistint.
Això mateix. Quim Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot en ordre?
Sí, senyor.
Sí?
No, sí, sí.
Estàs sobrevivint al...
Sí, sí, sobretot estic sobrevivint al concert d'ahir de l'Último de la Fila. Mm-hmm. Estic
agrada,
molt gran.
No et va agradar?
M'ha encantat, però clar, em va agradar tant que vaig ballar i saltar i avui estic...
Estàs pagant les conseqüències.
Sí.
Jo vaig anar diumenge.
Molt bé.
Em va agradar molt.
Ja, se m'ha passat, ja.
Ja t'has recuperat.
Però dilluns, no, estaves com avui la Gemma? A tu no per jo, però no et veig saltant ni ballant.
Exacte. Fas bé, ella devia anar a pista, jo vaig anar a tribuna.
Sí, jo estava a pista.
Sempre és un encert, la barra fixa. Ferran Correas, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre, i he de dir que el concert de l'última de la fila, molt bé. No sé el d'ahir, suposo que també.
Sí, molt bé, molt bé.
Però el de diumenge, molt bé.
Home, dic jo que seran si fa no fa, no?
Sí, suposo, va, diumenge va ploure...
D'acord.
Però Manolo García amb 70 anys...
Sí, sí, quina energia.
Brutal. Amb un Montjuïc els dos, eh? I els dos plens, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Brutal amb 70 anys.
Hi ha gent que amb 70 anys conserva una energia que altres...
Ahir es va llançar fins i tot de l'escenari, eh? Al final del concert, que va dir mare meva que es mata.
Diumenge va baixar...
No, es va llançar.
Que jo diumenge estava al concert, però estava pendent també de l'Espanyol Real Madrid.
Clar.
Perquè si... Sí, hi havia títol, del concert m'havia d'anar al diari.
Molt bé, doncs mira, gràcies a Vinícius.
Exacte, gràcies a Vinícius.
Molt bé, la Gemma Guerrero ha fet una cosa molt intel·ligent, intentar desviar-nos perquè parléssim durant dues hores de l'último de la fila. No ha tingut, sort, entrem en matèria de seguida. Abans, però, és divendres i ja sabeu que els divendres hi ha tutoria i això vol dir que aquí va la primera tutopista.
La tutoria, pista número 1.
Avui busquem un jugador en actiu que no serà al Mundial d'aquest estiu. Qui és?
Jugador en actiu que no serà al Mundial d'aquest estiu. Avui no hi és el Bernat, però si hi fos, diria, no és Messi. En tot cas, és una bona pista. Normalment la primera pista acostuma a ser bastant més ambigua i avui ja et posa... a la pista. M'imagino que serà un jugador més o menys conegut i que no vagin al Mundial, potser no n'hi ha tants. De seguida, la segona, la tercera, la quarta, tutopistes, i els nostres concursants comencen a pensar. Nosaltres, mentrestant, recordem que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Sí que hi ha tres caps, però al final el Cubata és el que una mica decideix més i... Sí, el nom de Cubata...
perdona la ignorància, però és que m'has deixat clavat. Sí, sí. Es diu Cubata, tu. Amb aquest nom ja veus tu, saps? A mi em diuen...
Tot costa una dècada.
Ai, quins temps, de quan Marc Márquez ens donava entrevistes i podíem riure amb ell. Va, tira, Orgales. I no saps com t'he trobat a faltar.
No saps com t'he trobat a faltar. Només una
Avui el nostre pianista, el Raül Orgales, ha insistit en que havíem de començar sí o sí amb aquest tema de Joan Dausà, Welcome to my party, pensant, evidentment, en el clàssic de diumenge. El Barça dona la benvinguda al Madrid a la seva festa.
Pues està petant amb la gira que farà, eh?
Sí?
Sí, sí, moltes entrades venudes. Ja. Jo crec que ja té un parell de llocs on esgotades.
Molt bé. Mira, mira que bé.
El nou disc, gira del nou disc.
Ah, sí?
Aquesta cançó pertany al nou disc.
No, està bé, perquè entre l'Orgales i tu m'ensinistreu en l'art de Joan Dausà. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El clàssic és diumenge, però abans estan passant tantes coses que sembla llunyíssim que comenci...
S'ha pegat algun moment?
Els últims segons, no.
No. Vale. Des d'ahir al migdia no, és més. Ara el que tenim és allau de comunicats, l'últim, a primera hora d'aquesta tarda, Ruth, posant quantitat a la multa que hauran de pagar Tchouaméni i Valverde.
Sí, un comunicat del Madrid que ahir deia que els havia obert expedient i avui han conclòs amb els procediments interns corresponents i han decidit imposar una sanció econòmica de 500.000 euros, és a dir, 500.000 euros, a cada jugador pels incidents al vestidor. Valverde i Tchouaméni han comparegut avui mateix davant l'instructor de l'expedient. Durant aquesta compareixença explica al Madrid que els jugadors han mostrat el seu total penediment pels fets, que s'han disculpat entre ells i que també s'han disculpat amb el club, amb els companys, amb el cos tècnic i amb l'afició.
Menys amb Xavi Alonso, com el comunicat de Vinícius.
Això mateix. Bé, Xavi Alonso el podem considerar, ara el podem considerar potser afició, no?
Era broma.
Sí, sí. I tots dos s'han posat a disposició del Madrid per acceptar la sanció que el club estimés oportuna, que ha estat aquesta. També Tchouaméni ha fet avui un comunicat fa pocs minuts on demana disculpes i qualifica els fets que van passar al vestidor del Madrid d'inacceptables. Valverde n'havia fet una ahir. En el seu cas, va arribar a dir que no s'havien arribat a pagar, que després tothom que era en aquell vestidor ha explicat que sí.
És un comunicat per revisar-lo a les facultats de comunicació, no tant per Valverde com per qui sigui que l'assessora comunicativament, però bé, la qüestió és que el
a lo millor s'assessora a si mateix.
Ja, podria ser.
Perquè tal com està escrit,
pinta, no? Sí, sí.
Tal com està escrit...
I amb la seva dona, també, em sembla.
Ja, pues vaya tela de comunicat. Vaya telita.
No s'entén res.
Bueno, no només...
S'entén que acusa algun company a córrer ràpid a explicar-ho a la premsa.
De ser un topo.
De topo.
I de mentir una cosa que tothom està confirmat gairebé.
I que ho sent per ell. No per el Real Madrid, no per la imatge del club, ho sent per ell.
Perquè la meva imatge... A l'inici del comunicat sembla que no hagi passat res i al final reconeix que sí, que ha hagut...
És impresentable.
Han hagut pinyos. Ell diu pinyos, no, però que han hagut pinyos.
Molt mal assessorat. A més, sí, perquè hi ha el comunicat. I si has de publicar un comunicat, com a mínim que te'l corregeixin.
Sí. És impresentable.
Bé, en tot cas, el Madrid ha tirat pel dret. Evidentment, des del fet, es va especular, atenent el codi intern del Madrid, sancions de treball i sou que els incapacitarien per jugar. Només faltaria. A sobre encara els regales estalviar-se tot el tram final de temporada. Jo crec que el Madrid, no sé si ho veieu igual, ha fet santament, perquè jo no recordo sancions econòmiques d'aquesta quantia, potser n'hi ha alguna que em passa per alt, però...
Tu, d'acord, encara que no els hagin formalment sancionat esportivament, en el cas de Valverde és igual,
Valverde no
estarà de baixa dues setmanes, però vosaltres creieu que Tchouaméni el farà jugar
Arbeloa diumenge? Jo el faria jugar, sens dubte.
És que no té molts més migcampistes per jugar.
Que jugui en el del filial.
Tu no el faries jugar?
Me fa, no.
I creus que això a ell l'afectaria especialment? Perquè el de diumenge al Camp Nou és un marró.
A mi em sembla que els jugadors el que volen és jugar.
Sí, també penso.
Un partit com el de diumenge, sí, creiem.
Sí, perquè a més tenen l'oportunitat, ells internament pensaran anem a aixafar la festa del Barça, com a mínim.
No? Jo no veig molt...
O esborrar-se.
No veig molta mentalització per aixafar res. O sigui, però, en fi...
Jo crec que Tchouaméni prefereix jugar al clàssic que no pas el d'entre setmana...
Es contra l'Oviedo, Bernabéu, és una altra cosa.
El que vull dir és que si tu el suspenies de feina, li estalviaves tots els marrons. El que t'agradi més. Si el del clàssic no el considero marró, el d'entre setmana contra l'Oviedo...
Evidentment, però...
Mirant-lo així, davant l'Oviedo sí que el vull...
El vols al Bernabéu per aguantar la
xula. I a Valverde també, que le sienten allí en una sillita.
Amb cadira de rodes.
Ara, mirant-lo bé, sí.
És que, a més, per tot el que s'explica, fa pinta que aquí el principal culpable és Valverde.
Fa pinta.
Sí, sí.
Fa tota la pinta, sí.
Tchouaméni sembla ser... Jo no conec ni a Valverde ni a Tchouaméni, però... Sembla ser que Tchouaméni és un tio molt més centrat, que és un tio tranquil, que va perdre els papers perquè no podia més.
Per el que compten, és que Valverde li va estar buscant tota l'estona.
Tot l'entrenament.
En l'entrenament. I que en l'entrenament no respon, que després s'apropa a ell i allà passa lo que passa. Una cosa és que no tingui la culpa. Dos no se peleen si un no quiere, que és un refrán en castellà. Dos no se peleen si un no quiere. I Tchouaméni no pot fer això mai de la vida.
Segur.
La gent parla...
Evidentment.
Se criden, si volen cridar-se, però arribar al punt de que el seu company a l'hospital, aunque tingui la culpa, aunque sigui un malparit i t'hagi estat fotent tota l'estona a l'entrenament, home, són grandets, ja, coi.
No, però,
es pot parlar, les coses no se solucionen així,
fa pinta que si algú ha de... Jo no sé com acabarà, ja ho dic, I no sé si... A mi em sembla difícil la convivència entre Tchouaméni i Valverde la propera temporada.
Evident.
Fa pinta que si han d'escollir entre un i l'altre, a qui es quedarà serà Valverde.
Però això els perseguirà.
Amb això tinc dubtes, jo.
A Madrid, avui escoltava, ahir la nit, i alguna, avui també algun premsa a Madrid o ràdios de Madrid, que deien que s'havien de triar perquè Valverde ja és reincident.
Sí.
I ja estan una mica...
Baena, el cop de puny al jugador del Benfica...
Sí. Bueno, s'havia de dir que...
Tchouaméni aquest any no ha estat... Bueno, per mi ha estat bé.
Sí, a mi també.
Valverde ha estat molt més irregular. Va fer partides contra el City amb un hat-trick, però després...
Valverde no ha estat tan bé aquesta temporada. Per mi Valverde és un dels millors jugadors del Madrid.
Sí,
però vaja, per mi ha fet una temporada molt irregular i a més amb episodis de, si voleu, indisciplina, com dir-li a l'entrenador, a més públicament, jo de lateral no vull jugar.
A més,
Jordi, jo crec que el Barça comença a guanyar la Lliga el dia que perd el Clàssic.
Totalment.
El dia que Vinícius se'n va, marxa de l'estadi emprenyat perquè el canvia el Xavi Alonso, en aquell moment el Barça guanya la Lliga.
Sí, però estàvem parlant de Valverde i jo el que dic de Valverde és que té un problema evident que no sap gestionar les seves emocions. Un problema evident. Mm. I això es soluciona en un psicòleg.
El tractament.
Perquè això es passava també a Luis Suárez, que li donava per mossegar, i el va dir que el psicòleg li va anar molt bé. Pues aquests, menys comunicats, dient que el que diu... i que es vagi un psicòleg, però ja.
En tot cas...
I jo, a Valverde, fora. Adéu.
Jo crec que és un tipus d'incident, aquest que ha succeït en els últims dies, que deixa marcats els dos futbolistes.
I
veig difícil que cap dels dos pugui continuar l'estiu que ve al Real Madrid.
També és veritat...
L'altra cosa és que després, per contractes i tal, te n'hagis de menjar un dels
també
dos.
És veritat, però... És que és complicat.
També és veritat que jo crec que nosaltres, tot i que s'han sabut molts detalls, no tenim el grau de detall que tenen els seus companys.
Mm-hmm.
És a dir, faig una suposició. Si els companys de Tchouaméni pensessin que Tchouaméni és un tio violent que va provocar l'incident d'ahir, avui no el deixen entrenar. O l'entrenador. M'explico? És a dir, que Tchouaméni avui s'hagi entrenat amb normalitat, a mi em fa pensar que els que el rodegen...
Sí, però...
No dic que sigui innocent, com diu la Gemma, perquè l'hòstia la va fotre ahir.
Sí, però creus que Arbeloa...
No, Arbeloa no ho sé.
Jo crec que ha perdut totalment el control del vestidor,
Arbeloa
ha perdut tot.
Arbeloa, des que va a Palma a Múnich, que va veure que no seguiria, només cal seguir les seves declaracions per veure que està comptant els dies per sortir
allà. Això és el més greu, evidentment.
És que han passat moltes coses. Jo anava aquí.
Carvajal amb Arbeloa.
Fins i tot en un cas...
Carvajal va lesionar a un jugador del filial que el va enviar un mes de baixa. És que ara surten moltes coses.
Rüdiger i Carreras, els dos bandos en el vestidor. Que si Carvajal no es parla, en Arbeloa. Que si Mbappé no es parla, en Bellingham. Lo de Mbappé també sortint
caballo,
i entrant
caballo
de la ciutat esportiva.
Riença,
és lo de què...
Rius.
Rius.
A mi...
no ho entenc.
Qui té raó al final?
No ho entenc.
Joan Laporta, quan va dir...
Tindran un problema amb Mbappé.
Jo, Mbappé, ahir encara ho puc entendre perquè ell no sabia que es filtraria i per fer veure que aquí no passa res. Un cop després veus que se sap i veus la teva cara allà rient, deus pensar, l'he liat. Però avui que ja sap tot
vegada?
El que va passar, tornar entre rient, és una mica... valorar bé. Escolta, que ha d'anar a jugar dijous al Bernabéu.
Dijous
jo crec que
també espero que
l'afició del Madrid això s'ho guarda segur.
Vols dir que Mbappé no jugarà al Clàssic i adéu?
És possible, però l'any que ve ja ha de tornar al Bernabéu.
Si és que juga al Clàssic. Venir vindrà, perquè pel que sembla no està lesionat. Jo vull veure que jugui. En fi.
En qualsevol cas, la multa...
Pues
m'alegro, és el mínim posar-les una multa, però sí, ara això Però a mi se me queda curt.
Depèn de com tu vines. Jo crec que els han posat una multa que no és una multa per sortir del pas, és una multa...
Cobra 16 milions i l'altre 12, eh?
Sí,
o sea,
sí.
Mig milló per mi és... O Déu meu,
arribaran
no,
a final
no,
de mes,
no he vist mai mig milló,
ja.
Però per ells, no.
Home, jo crec que...
Però
és de les que pica, eh?
Sí,
ja,
mig milió d'euros...
16 i 12 milions cobrant.
Sí, és molta pasta.
Igual no es van en el jot... Es van en un jot més petit aquest estiu.
En això
és el problema
estem
que
tots d'acord que no l'hem vist mai junts en aquesta taula.
Ni separat.
Ni separat. De seguida us pregunto si creieu que això farà que el Madrid arribi destarotat o esperonat al clàssic de diumenge, però abans, Ruth, hem d'escoltar prohoms del madridisme avui referint-se a aquesta qüestió.
Un d'ells, Luis Figo, que participava en un acte promocional relacionat amb el clàssic i que ha reconegut que arribar a les mans a un vestidor com va passar al del Madrid no hauria de passar.
Lo que ha pasado no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
El que explicàvem ahir, que altres vegades ha passat, però que no hauria de passar.
M'he trobat en les Lloberes també aquesta teoria i m'ha dit el mateix que ha dit Figo, lo de, home, aquestes coses en el vestuari passen, i lo de así... Enviar un jugador a l'hospital?
No,
un traumatisme cranioencefàlic? En sèrio?
Trifurques al vestidor...
No, això no, però...
Ah, vale, pues això no passa.
Sí. Enfrontaments entre jugadors.
Lo que va passar ahir no passa. Mm.
Sí. O sea, sí,
un jugador a l'hospital en un traumatisme cranioencefàlic no passa.
Vull dir que crec que...
Va ser un accident.
No és normal.
Va ser un accident a conseqüència de la... De la baralla.
De la força, clar. Jo se'ls sortiria volant.
Sí, home, però vull dir, el que no crec és que de la castanya de Tchouaméni acabés a l'hospital. És que si no, que ja, deixi el futbol i es dediqui a la boxa, que fotrà més calés. Mm. Pues podrà pagar la multa amb un combat. Què més, Ruth?
També ha començat ja el debat de qui ha d'entrar al Madrid per posar una mica d'ordre en aquesta situació. Mm. En un altre acte promocional del clàssic, Iker Casillas donava aquesta opció.
A mí me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tiene como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
Veus? És una idea original que segur que se l'està plantejant Florentino Pérez a aquesta hora.
I Xavi diria que sí, segur.
Xavi Alonso va llegar al Pergal, també. Sí, sí.
Doncs en qui potser sí que pensa Florentino és en Mourinho. Mourinho, bon amic de...
I a sobre, Mourinho.
De Luis Figo.
És per tallar-se les venes.
I bon amic de Casillas, també.
També.
I a Figo li preguntant si creu que Mourinho és una bona solució perquè al vestidor del Madrid el que necessitaria és una madura ara, algun entrenador de madura, per intentar solucionar la situació.
No sabia que Mourinho tenia mano dura, sí. Pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero... como amigo, y no me he sentido nunca mano dura. Yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Yo creo que al final tienes que saber gestionar 25 egos, y hoy en día para mí creo que aparte de un entrenador que tiene que entender de fútbol y que tiene pues 10, 15 miembros en su staff, tienes que saber gestionar esos egos. Y además en el Madrid tiene que ser una persona con sentido común, que entiende el fútbol, que entiende el club, que entiende su entorno. Los últimos entrenadores del Madrid que han tenido éxito, tanto Zidane como Ancelotti, como Del Bosque, no creo que sean entrenadores con un perfil de mano dura.
Per tant, si Mourinho no té mano dura, segons Figo, i el Madrid no necessita un entrenador mano
perfecte
dura, encaixa.
Han fet match.
D'acord, doncs...
Luis de la Fuente, home, que agafin a Luis de la Fuente.
Hòstia, no fotis.
Un gran gestor.
No, però realment, jo crec que si surt tot això... és perquè Florentino està llançant globus sonda.
Va, que s'està generant una mica el caliu, no? D'aquest vestidor necessita Mourinho.
Jo no sé quin és l'objectiu, però la desclassificació massiva de documents del Madrid que s'està produint en les últimes 24 hores, si no és amb autorització de don Florentino, no es produeix. el que persegueix...
Jo no m'ho crec que Florentino... Jo tinc més la sensació de que Florentino se l'ha anat de les mans.
Això també.
Se l'ha anat de les mans. Sí, Florentino és un senyor molt major,
que sí.
Molt gran, i que porta...
Estic d'acord, Gemma. Com,
amb mala salut fa temps. I crec que el vestuari i l'equip i el club se l'està anant de les mans.
No tot. Fa uns anys és impossible la que primera... Florentino
faci ara, ara
que,
sí.
Que ha fet amb la Superliga.
Per
fa
ara
uns
sí.
anys és impossible que Florentino
perdi
tots els judicis del Santiago Bernabéu.
La primera informació i l'exclusiva és de Juan Ignacio García Ochoa en el Marca. Juan Ignacio García Ochoa té fons... en aquest vestidor, i no és la primera vegada que dona notícies.
Però,
no és la primera vegada.
No estic qüestionant la capacitat dels periodistes. Al contrari, només dic que Florentino ha parat 1, 2, 3, 4, 5...
No, el Marca no
l'ha parat
Florentino. No, no és ara mateix. No estan en molt bones relacions ara mateix el Marca i Florentino Pérez.
Però...
No hi més que veure... Sí. Últimament, sí. Les coses que surten en Marca, que no surten en altres diaris, perquè ahir Florentino sí que té tema.
Però és indubtable que és la bona feina del diari Marca, que treu aquesta informació, però sí que és veritat que ha fet la sensació que al Madrid no li ha importat que aparegués aquesta informació.
No és que no l'hagi importat, és que no podia fer res. O sea, si a Juan Ignacio García Ochoa li arriba la informació de que ha habido tal trifulca en el vestuari que uno ha acabat en l'hospital, home, pues sí, dona informació. I a partir d'ahí, i això ho hem fet
però
tot,
el dia abans, si
informacions que tens de context, que al millor te les calles, perquè dius, bueno, encallaré això perquè ara n'és el moment, o perquè...
Han començat a sortir
totes les informacions. Perquè, claro, ara ja...
Barra lliure. Tampoc l'ha intentat tapar.
Però què va fer? Què vols que faci?
Altres vegades ho podria haver intentat tapar.
Per mi...
Ara mateix, en el Marca, no té marca.
Però han sortit a tot arreu.
En general, per mi una situació molt significativa és el mal diagnòstic d'Mbappé, que ho treu al mitjà francès i el Madrid podia haver callat. El Madrid ho va donar per bo. Vaja, d'aquestes informacions mèdiques que es desmenteixen que són veritat n'hi ha 10.000, i el Madrid ho va donar per bo. I a mi
per exemple, a Madrid fa 4 dies va fer un comunicat desmentint sí. que hi havia un directe, que sí, volien sí. pitjar un directe tècnic d'una informació
la conclusió és que Florentino vol a José Mourinho.
Mira, ara de seguida saludem una veu autoritzadíssima des de Madrid i a veure com ho veu ell. Dos quarts de vuit del vespre, no mentiré. Havíem quedat amb l'Alfredo Relaño per comentar el clàssic en termes normals de clàssic i, sobretot, per presentar un llibre que acaba de sortir, 366 futbolistes de tots els temps que han hecho història. Però, clar, és que els fets...
L'actualitat
se'ns ha endut el llibre per davant. Alfredo, bona tarda.
Sí, buenas tardes. Entiendo perfectamente.
Y gracias por atender.
Yo estoy pensando más en lo que pasa que en el libro.
Ahora, escolta, no. Parlarem del llibre, només faltaria, perquè és un llibre d'entrada molt, molt xulo d'aspecte, però que, a més, ve carregat d'història del futbol. Ara hi anem, però deixa'm preguntar-te com estàs veient tot el que ha passat. No sé si dien l'últim dia al Madrid o si en els últims temps, aquesta sensació de desgovern que ara descrivia la Gemma, en què fa la sensació que ni tan sols Florentino arriba a dominar tot el que passa al seu club.
Sí, jo observo lo mismo que Gemma, que Florentino está, digamos, está deshaciéndose, se está deshaciendo su autoridad, ese mando que él tenía, ese control de todo. Ya no existe, han pasado los años por él como por todo el tiempo. También hay cuestiones de salud y no tiene la energía ni el poder que tiene. Esta idea así un poco de malignidad, que todo lo hace el saber para que venga Mourinho, que vendrá Mourinho, pero yo pienso yo, pero para otra cosa, no es así. Yo creo que el Madrid ahora mismo está en un desgobierno y además hay una especie de nerviosismo de fin de régimen. Hay unas conspiraciones ahí dentro entre unos y otros. Tiene este Rasputín, Anas Lagrari, que quiere llevar el club para otro lado, y está vender parte de lo que es de los socios y no sé qué, y otros están en desacuerdo. Y bueno, cometió, y luego ha tenido en este último tiempo una debilidad extrema con Vinicius. Se notó desde que bajó metafóricamente al equipo del avión por la ofensa grave de que solo le daban el balón de plata en vez del balón de oro. Ese jugador, que es un chico, digamos, bastante sui generis o inestable según qué cosas, se infatuó totalmente, se descaró con el entrenador, con Xabi Alonso, y desde todo esto ha ido de mal en peor. Acordaros de esto, pasó hace una vuelta nada más en Madrid, sí, sí. Ganó al Barça y estaba líder, sí, sí. Y entonces se montó el follón. Ahí para la visión de muchos de la plantilla, hay un triángulo del mal, que son Vinicius, Bellingham y Valverde, y luego hay sus bandas, los franceses, los españoles, los tal, y ahí se ha ido incubando una atmósfera muy mala, que acabó con Xabi Alonso, con la que Arbeloa evidentemente no ha podido, y ahí esa descomposición. Aparte de estas cosas, ya no hay quien las tape. Cuando un jugador va con un golpe y sangre y una conmoción cerebral a un hospital, eso ya no hay quien lo pare, ¿no? Uh-huh. Es verdad que se habían sabido las peleas de antes, pero yo creo que el Madrid está ahora mismo en un descontrol. Uh-huh. Han reaccionado, digamos, con rapidez, con una multa de 500.000 a cada uno para parar el asunto. Tchouaméni ha entrenado y a lo mejor Tchouaméni hasta juega. Yo no sé, yo me figuraba que lo dejarían sin jugar los dos en uno, porque el uno no va a jugar porque tiene que tener una reserva después de la conmoción cerebral, ¿no? Como si fuera un boxeador que tenía un KO.
Y el otro, pues,
porque no hay tantos que no se atreven a lo mejor a ir, porque están cortos de jugadores, no se atreven a ir sin él. No sé, yo me figuro que jugará. Pero yo lo veo en un fin de régimen al Madrid. Y desconcertado, ¿no? Y sí creo que vendrá Mourinho porque, por una parte, no es fácil encontrar ningún otro. Klopp, que es lo que a todo el mundo se le ocurre, pues lleva un tiempo sin trabajar y yo no creo que esté... Es muy difícil que una persona que lleva tiempo sin trabajar, me refiero en esto, está con lo de Trivago y tal, que esté... Poner en marcha una vez el motor, una vez que lo has parado, debe ser difícil. Y el único con el que Florentino ha estado a gusto en toda su vida ha sido Mourinho, realmente. Contra todos los demás ha estado. Otra cosa es que han resistido, pero de todos los demás ha empezado a hablar mal al siguiente día. Florentino ha vivido una paradoja, que es que yo creo, a lo mejor me estoy alargando mucho, que a él le molestan los entrenadores, como jefe duro que es, le molestan los entrenadores con los que los jugadores están a gusto. ¿Ah, pero sí? Solo ha ganado cosas con los entrenadores con los que los jugadores están a gusto.
Ya.
Dicho sea, del Bosque, Zidane, Ancelotti, con entrenadores que mandan por la convicción, no mandan por el bocinazo. Y cuando ha ido al bocinazo, pues le ha ido mal, ¿no? Y sin embargo, él tiene esa añoranza. Le molesta que los jugadores estén... Y es muy difícil llevar a jugadores de ese nivel, y la manera de llevarlos, pues es eso. Es con una cierta cuerda larga y bonomía y ejemplo y tal, ¿no? Pero él siempre está añorando, siempre está queriendo ir al entrenador tal, y a mí no me extrañaría que ahora en esta crisis, porque además le va a salir más barato y más fácil de contratar que otro, tire por Mourinho.
Ara deia la Gemma que tenia la sensació que a Florentino se li ha anat al club de les mans.
Sí.
Tu creus que, Alfredo, que el madridisme arriba a discutir Florentino?
Bueno, ja se l'ha gritado Florentino de dimissió, no hace mucho, porque... Cuando cayó Xabi Alonso, porque se vio injusto lo de Xabi Alonso, por un lado, y además se vio largo, se vio una tortura innecesaria para un hombre al que se le quería y contra el que no hay nada en contra, ¿no? Porque es que fueron bastantes semanas en que estuvo consumido con la idea de le van a echar en cuanto pierda un partido, en cuanto pierda otro partido, entre no sé qué. Luego, aparte, a Florentino pues le han salido mal varios tiros últimamente. La reforma del estadio ha costado el triple. La Castellana lleva cortada mucho tiempo. Es una, vamos, cortada, alterada. Hay una especie de chicane en medio de la Castellana, que es la arteria principal de Madrid, ¿no? Es la aorta de Madrid. Tiene, y todo por su obra. No ha podido haber los conciertos. Los vecinos han parado la obra del túnel. Lo de la Superliga, que iba a reformar el fútbol porque no sé qué, porque ya no iba nadie al fútbol y todo era un desastre. Y el fútbol se arruinaba y eso ya no existe. Por cierto, esa reunión no se ha visto. Madrid ha reconstruido su estadio, el Barça ha hecho un estadio nuevo, el Atleti ha hecho un estadio nuevo. Aquel apocalipsis que anunciaba Florentino hace 10 años de que el fútbol como industria se hundía, no se ve por ningún lado. Se ven los estadios llenos y además en el nuevo campo de la reforma se han hecho más estrechos los, los asientos. Entonces, aquel día se le gritó a Florentino, dimisión. Y yo creo que la gente, bueno, pues ahora mismo el madridista, digamos, está un poco atónito con esa sensación de que esto, va a un final por agotamiento de la figura del personaje líder de este tiempo, y que además todo ha bloqueado tanto cualquier posible oposición o sucesión, que no se adivina qué salida tiene esto, ¿no?
La primera vegada que Florentino va plegar va ser amb aquell vestidor dels Galàctics, perquè va tenir la sensació que no els controlava, però jo no sé si la crisi ara és superior. Descartem que ell pugui plegar, per això?
Yo creo que sí, no creo que se ve que vaya a marcharse ahora. En aquella ocasión reconoció que los había malcriado y volvió más enérgico, Hasta hace poco ha estado, si os fijáis, cuando Sergio Ramos se le encampanó, le dio la baja, no le renovó. Cuando Cristiano se le encampanó de últimas, le dio la baja, le vendió por 100 millones y no tal. No, estamos hablando de los dos figurones del Madrid de este tiempo. Ahora, solo le había tolerado, no sé por qué, a Bale. Por Bale se dejó torear, pues tenía esa debilidad, ¿no? Pero con Vinicius se ha dejado torear, ¿no? Lo de Vinicius en... Lo de Vinicius con Xavi Alonso ha sido un error trágico, realmente, porque el club apostó por Vinicius en lugar de reforzar a Xavi Alonso. No se le sancionó, Vinicius presentó unas disculpas a todos menos a Xavi Alonso, hizo un comunicado esperándose en decir que pedía perdón al público, al presidente, a los compañeros y al Sursum Corda, menos que se notara que era a cualquier persona de la tierra menos a Xavi Alonso. Y Xavi Alonso, a mi entender, también mostró debilidad en no dejarle sin jugar 2 meses. Y decir, bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa. Voy a echar la pata para adelante y a ver si pasa el toro y me coge o si pasa el toro y no me coge. Eso no lo hizo y estuvimos... Fue desagradable para el aficionado ver semanas y semanas. Era una especie de humillación permanente, de leve pero permanente humillación. Ser puesto en cuestión a cada momento. Y luego, bueno, para la solución Arbeloa, que no era una solución, digamos, de garantías, ¿no? Se dio, además, desde el principio, si recordáis, no se le anunció como un entrenador para 3 años y no sé qué. Fue como una apuesta ahí que no se sabía si era provisional o definitiva o una cosa o lo contrario. Y evidentemente, pues, Arbeloa está en condiciones de poder con ese galimatías que había ahí, ¿no?
Doncs aquesta és la mirada de l'Alfredo Relaño sobre aquest present turbulent del Madrid. Com us deia, havíem quedat amb ell per parlar-li d'aquest 366 futbolistes de todos los tiempos que han hecho historia. Alfredo, no hi ha una voluntat cronològica ben bé, però per dir-ho així, comences amb el futbolista que va fundar la Federació Anglesa, per tant, gairebé el fundador del futbol, i acabes amb Messi. Com ho has fet per triar, amb quin criteri has triat entre tots els futbolistes que deus haver vist o que coneixes a través dels teus estudis per arribar a aquesta xifra de 366?
Bueno, digamos que el libro está dividido en tres espacios. En el final he puesto los 6 que a mi juicio han sido los mejores de la historia, que aparecen en la portada, ¿no? Son por orden cronológico: Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, Messi y Cristiano. Hay otro apartado con los 20 siguientes, 20 semidioses. Y luego los otros 340 están divididos en 5 periodos, por así decir, geológicos, los que yo considero que han ido marcando el desarrollo del fútbol, desde el nacimiento hasta el primer mundial, que es el nacimiento es 1863, hasta el primer mundial, que es 1930. Del primer mundial, luego hay un periodo de desarrollo hasta el 53, que es cuando Hungría gana en Wembley 3-6, el que fue, el Time lo tituló como el partido del siglo, es el verdadero partido del siglo, fue la primera vez que Inglaterra pierde en casa, fue como la toma de la Bastilla. Luego un periodo clásico del 53 al 70, cuando se desarrollan las Copas de Europa y aparece el fútbol nocturno con luz. Del 70, que es el Ajax de Cruyff, la modernidad, el color, el marketing, todo eso. Y del 95, que es la Lee Bosman, para acá en adelante. En cada periodo, pues los jugadores que me han parecido a mí más importantes y más llamativos, generalmente por muy buenos, casi todos por muy buenos. Hay algunos que están, pues por algún hecho relevante que acompañó su carrera, ¿no? Por ejemplo, el inglés Isham, que fue suplente en el Mundial 66, pero fue el que consiguió que en Inglaterra se rompiera el límite salarial semanal de los futbolistas, agrupó el sindicato, agrupó a los futbolistas ingleses, de manera que consiguieron ganar más dinero. Digamos que alguno que ha marcado un hito así parecido, pues así de ese tipo también está. Pero vamos, en general son los mejores de cada época, 60, 70, 80 por cada época. Y bueno, pues espero que estén todos lo que cada uno espere que estén, pero habrá quien echen falta a algunos, ¿no? Lo he hecho siguiendo el consejo de Valdano, según mi memoria sentimental. Me acuerdo que dijo en los jugadores que yo... Claro, todos estos no los he visto. He visto de Kubala para acá a todos, por así decir. De Kubala, de Stefano y Puskás son los más antiguos que he visto. De ahí para acá he visto todos. Vamos, tengo muchas conversaciones, he tenido siempre muchos libros y muchas revistas de otro tiempo para hacerme idea de lo que eran los uruguayos de los años 20 y 30, todo eso. Y bueno, espero que quede un libro muy bonito.
Uh-huh. Quan facis una segona edició d'aquí 10 anys, hi ha algun futbolista de l'actualitat que hagis dit, de moment no el faig entrar, però jo no descarto que hi entri?
Sí,
ho dic, bueno, perquè he vist que, per exemple, la Lamine Yamal ja l'has inclòs, i Mbappé també, sí, per exemple.
Claro, mi gran duda era con los que están en activo. Con los que están en activo, seguí el siguiente criterio. Los que han pasado de 30 años y ya son suficientemente buenos, entendía yo que estaban fuera de sospecha, ¿no? Por ejemplo, Kane, de ese tipo de jugadores. Lewandowski. Por supuesto, Cristiano y Messi, que se supone que están en activo. La duda era con los más jóvenes. Los más jóvenes he metido alguno. He metido Messi, he metido Rodri, perdón, he metido Mbappé, he metido a Rodri. Y el más joven que he metido a Lamine, porque me parece que sus récords de precocidad... He metido a Lamine siendo a lo mejor un poco injusto con Pedri, que no lo llega a meter. Pero creo que los récords de precocidad de Lamine son tan extraordinarios que no los va a borrar el tiempo. Uh-huh. Es posible que si hiciera este libro dentro de 10 años, pues hubiera jugadores de la selección española, por ejemplo, solo está Lamine. Uh-huh. Pues no hay ningún otro... digamos cuya carrera haya construido tanto hasta este momento como será dentro de 10 años. Pero a mí sí me parece que se sale totalmente de la aparición, y además es un momento en que, después de que hemos tenido todos quizá un poco dudas de si iba a tirar más por un Robinho, incluso por un Neymar, que por un Messi, Al final me parece que está tirando más para está rompiendo en bueno, no en despistado, por ejemplo, digamos en caso. Pero vamos, era muy difícil para mí decidir sobre que estar en activo, porque hasta que no se cierra la carrera no tienes perspectiva real para saber.
Doncs,
no queda un jugador, no?
Doncs Lamine Yamal forma part finalment d'aquests 366 futbolistes de tots els temps que han hecho història, firmat per l'Alfredo Relaño. El primer que truqui al 93207474 s'endú un exemplar d'aquest llibre que fa tan bona pinta i que porta tot el coneixement futbolístic que ha incorporat l'Alfredo Relaño d'anys de professió i de veure futbol. Alfredo, sempre un plaer. Gràcies, una abraçada.
Un placer, muchas gracias y un abrazo a todos.
De seguida ens parlem del Barça, ens preguntem quin Madrid veurem al Clàssic, però abans hem de fer una pausa i, sobretot, venen tutupistes.
La tutoria. Pista número 2.
Aquest jugador ha guanyat una Champions i 3 lligues en 2 dels principals països europeus. Qui és?
Parlem d'un jugador en actiu que no serà al Mundial i que ha guanyat una Champions i 3 lligues en 2 dels principals campionats europeus. Crec que ho ha dit així la tutora. Farem una pausa i ve la tercera.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida.
Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Uala!
Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria, acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
Com em diu?
Ja em dic Juliet.
D'on ets?
Jo sóc xinesa.
Jo sóc del Marroc.
Càpsules que t'ajudaran amb el català.
Sí, ara a casa practico en català fàcil.
Benvinguts a Català Fàcil. Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
Puja la bici, fes esport i guanya salut.
Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Betravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
Betravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a betravel.com.
Catalunya Ràdio ha tornat a ser reconeguda en la 5a edició dels Premis Sonor als millors podcasts en català.
Premi al millor podcast de narrativa de no ficció per En defensa de Companys.
Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
Tenia una idea de separar Catalunya d'Espanya.
Catalunya Ràdio és podcast. Un avió s'estavella en una illa abandonada. Els únics supervivents són nens que hauran de sobreviure sense els adults. Ben aviat es formen entre ells dinàmiques de poder on uns manen i els altres obeeixen.
You won't tell anyone, because it was your fault.
El senyor de les mosques arriba a casa nostra. En parlarem a fons i descobrirem per què la novel·la de William Golding continua sent tan vigent. I també ens endinsarem en l'univers de Metrópolis, de Fritz Lang. Amb l'ajuda de l'Albert Galera, descobrirem com aquest gran clàssic del cinema, que estava ambientat l'any 2026, va ser tan visionari que va aconseguir anticipar el nostre present. Ho farem amb motiu de la projecció de Metrópolis a la Filmoteca de Catalunya.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
A tres jornades del final de la Lliga, arriba el cap de setmana definitiu.
Atenció!
Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
Aquest cap de setmana, no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol, un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se, o perdre i caure al pou.
També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça-Burgos i l'UCAM Girona d'ACB.
Comença a acariciar una lliga.
I diumenge, el clàssic.
Cada cop de color més blaurana.
El Barça-Madrid.
A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
I a les 7, també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4. Amb David Clopés.
La tutoria, pista número 3.
Actualment és el millor jugador del seu país. Qui és?
És el millor jugador del seu país que no anirà al Mundial.
Una selecció que no va al Mundial, per tant, no?
Sí, no. Sí, no va, la selecció no va al jugador, sí, sí.
Igual no va al Mundial.
Ah, o que estigui lesionat, clar.
Mm. Ah.
Jo he enviat, ah.
Sí?
Sí? Ah, molt bé.
Tu també?
Cares de sorpresa entre el gol sud de l'estudi, Ferran Correas fent honor a la seva condició, no sé si de líder, però sí de pitxitxi de la tutoria. Ja ha enviat.
Arriscant, ahir.
D'aquí una estona, la quarta i la...
L'altre dia vaig arriscar i la vaig cagar. O sigui que...
D'aquí una estona, la quarta i la cinquena, sabrem si Correas encerta o la caga. Ara Salmurri.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Què és això?
Take That? Encara va llogant? Hòstia. No, no, no com a éssers humans, com a grup. Vull dir.
No, tranquil.
Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, el Sidral a Madrid és tan bèstia i el Barça, la bassa d'oli, és tan evident que parlem del Barça 5 minuts per les 8 del vespre, però ja tenim veus de protagonistes a 48 hores de... Vaja, 49 hores i 5 minuts de
i que crec que reflecteixen bastant com viu el vestidor a hores d'ara les hores prèvies a aquest clàssic. És un clàssic evidentment especial perquè és una final, entre cometes, pel títol de Lliga, que el Barça juga a casa contra el Real Madrid i que si guanya o empata serà campió. I el Madrid ja arriba, doncs, tal com heu estat comentant. I això fa que el vestidor del Barça vulguin fer sang, diguem-ne, de la situació que es viu i del que pot ser aquest partit. Per exemple, paraules de Ferran Torres als mitjans de comunicació del club, on ha exhibit la sensació del vestidor, que tenen moltes ganes, molta il·lusió, que un clàssic és un clàssic, però aquest és significatiu.
Bueno, yo creo que si ya venimos en buena dinámica, pues el partido que es, yo creo que sempre és tot positiu, sempre suma més i anem a eixir des del primer minut a guanyar el partit.
Molt bé, doncs aquesta és la actitud, la calma que respira el Barça. Veig la Gemma amoïnada amb aquest... Bé, no, al contrari, de fet.
Esperançada.
Sí, us imagino... Ja sé que comentàvem ahir que a vegades el que sembla la prèvia d'un clàssic acaba sent exactament el contrari quan comença a rodar la pilota, però és que aquesta vegada fa tant la sensació que el Barça està per la feina, que és més que, fins i tot més que guanyar el Madrid, tancar la Lliga, i el Madrid està tant per altres coses, menys que per jugar aquest partit, que aquella sensació de poden prendre mal és realista. Jo no dic que acabi passant perquè no ho sé, però que és realista. No sé si la tens tu, Gemma.
Pues... portem dos dies en què cada vegada que escolto o que sento la frase, la pregunta de què més pot passar al Madrid, és lo del Barça. Passarà el Barça el diumenge. Però l'argument de que com el veiem tan clar que poden fer una destrossa al Madrid, igual no, és l'únic argument que no té res de científic ni de futbolístic ni de...
No, no.
És només la sensació de... Bé, és que
és que ho hem vist moltes vegades.
I tan destrossats.
No un clàssic, els uns i els altres dient ui, aquesta. I passa, no dic que passi el contrari, però moltes vegades sí. Un partit que t'esperes que serà un 5-0 acabes allà guanyant de
poc. Però aquest és un argument que va contra
contra la lògica. Sí.
I jo si tingués que apostar diners, que no ho faré, jo apostaria perquè el Madrid perd. I perd bé, a més a més.
Anaves a dir alguna cosa, Salmurri?
No, que crec que el vestidor actual del Barça, diguem-ne... O sigui, que quan passa això, històricament, que tens raó, crec que en aquest cas hi ha un element que és que és un vestidor especialment significat.
Sí, però això és diferent.
Aquesta és la clau.
Això és determinant.
Que el Barça,
tu fes l'11 que et surt demà i veuràs el partit dels jugadors que tens i com sí, volen jugar aquest partit.
Són dues coses diferents. Que el Barça es posi 3-0 i no aixequi el peu de l'accelerador, no en tinc cap dubte. Jo el que dic és que tu t'imagines que el partit fa baixada i a vegades ho hem vist en mil clàssics, no va així. Però jo només dic que... Això, entre altres coses, perquè sento gent que espera que en fotrem 5 i jo pregunto qui els farà els 5, perquè sense la Mini, sense Rafinha, ja m'ho explicareu.
No, a veure, jo crec que si
parles...
Si parles amb el vestidor...
Però, però golejar el Madrid, per més malament que estigui...
El que diu el Salmo és cert que quan, si tu veus l'alineació i veus a Gavi, a Fermín, a Cubarsí, a Olmo, a Eric, a molts jugadors que són d'aquí... és el que dius tu, si poden marcar 5, millor que 4, i no només 6, sinó Flick. O sigui, Flick és un tipus d'entrenador que el Barça no va aixecar el peu de l'accelerador en el 2-8, però és que a la final de la Supercopa aquella que expulsen a Chesney, si no arriben a expulsar el Chesney, possiblement el Barça hagués golejat més el Madrid, perquè vol més. Ara bé, si és cert, el Barça té mancances...
el Barça no està en el millor moment de la temporada ni de bon tros.
No, i a més, jo crec que guanyarà el Barça. Bé, jo també. No sé si golejarà. Sí que és cert que ahir, suposo que els culers que fa molt temps que seguim el Barça, doncs ahir jo recordava el partit del Motín de l'Espèria, i el Motín de l'Espèria, el Barça arriba més o menys com arriba el Madrid ara, no amb baralles al vestidor, però potser va ser una cosa més greu encara, que és tota la plantilla en contra del president.
Sí, però precisament no és comparable, perquè tota la plantilla estava cohesionada, estava unida.
Sí, Gemma,
jo
recordo que hi ha partit que els jugadors del Barça surten fent-li el passadís al Madrid, perquè el Madrid és campió de Lliga, i amb una xiulada brutal, i al minut 3 marca el Barça, i la gent continua xiulant. O sigui, l'ambient era brutal.
Sí, però esa plantilla està unida.
I va acabar guanyant el Barça.
I la del Madrid,
Això té raó, la Gemma, és una diferència. És que la descomposició comença perquè el vestidor està fracturat.
No, i que el Madrid aleshores ja havia guanyat la Lliga.
No tots estaven...